Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Un cop més sigueu saludats amb tota la calidesa des de les ones de Ràdio Sabadell, el 94.6 de la freqüència modulada. Aquí, ja passat l'equador del mes de novembre, venim a donar-vos una mica d'escalf musical en aquestes nits que ja comencen a ser fredotes. Un nou programa, el 455, amb una nova temàtica que s'escau exactament per la data que estem. Com un guant, ni més ni menys. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Prou conegudes, penso jo, eren les notes amb les que avui us hem donat la benvinguda al programa. Era l'intermedio de la sarsuela en un acte i tres quadres, Bohemios, amb lletra de Guillermo Perrin i Miguel de Palacios i música d'Amadeu Vives, estrenada en el Teatre de la Zarzuela de Madrid el 24 de març de 1904. N'era la versió de Taulfo Argenta al capdavant de la Gran Orquestra Simfònica, enregistrament de l'any 1954. I és que avui, 18 de novembre, es compleixen just 150 anys del naixement del mestre Vives, que va venir al món en el poble de Collbató, als peus de la muntanya de Montserrat, el 18 de novembre de 1871. Amb tal motiu, la Fundació Òpera Catalunya us oferirà d'aquí a pocs dies, el divendres 26 a les 8 del vespre, i el diumenge 28 a les 6 de la tarda, sengles concerts d'homenatge al gran compositor català, amb cançons i també fragments d'òperes i sarsueles de la seva àmplia producció. És una coproducció de la FOC amb el Palau de la Música Catalana, on es repetirà el concert el dilluns 29, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel seu titular, Xavier Puig, i intervindran el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, dirigit per Daniel Gil de Tejada, i el Cor de Cambra del Palau de la Música, el director del qual també és en Xavier Puig. I amb la participació de dos solistes d'excepció, el tenor Josep Bros i la soprano Isabella Gaudí. Dels detalls del concert en parlarem al final, però ara farem una semblança biogràfica d'Amadeu Vives i Roig, no sense abans proposar un nou fragment musical, també de Bohemios, la romança de Cosette, La niña de ojos azules. La versió és la de la soprano Toñi Rosado amb l'orquestra dirigida per Taulfo Argenta.
Keep on.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amadeu Vives i Roig va néixer a Collbató el 18 de novembre de 1871 en el si d'una família humil. El seu pare era flaquer. Les primeres nocions musicals les va rebre de molt nen amb el seu germà Camil, 11 anys més gran i que després esdevindria capellà, de l'organista de l'església d'Esparreguera. El 1877, als 6 anys d'edat, va sofrir un atac de poliomielitis que li va deixar seqüeles de per vida en les seves extremitats de la part esquerra, braç i cama. Aquestes circumstàncies el van empènyer amb més passió cap a la música. Per aquest problema de salut és enviat per la seva família a Barcelona, on comença els estudis musicals de manera més formal, cantant a l'escolania de l'església de Santa Anna, arribant a intervenir amb aquest cor en una representació del Mefistòfeli de Boito en el Liceu. El seu primer professor fou el mestre de capella Josep Ribera i Miró i ja des de la tendra edat de 15 anys comença a fer els seus primers passos com a compositor amb algunes peces per a cor i fins i tot alguna composició orquestral. I ara una mica més de música. També era un fragment força conegut. Era la canció de l'Arlequín que canta el personatge de Berta en el primer acte de La Generala. Sarsuela o opereta, segons altres opinions, en dos actes amb llibret de Guillermo Perrini i Miguel de Palacios. Estrenada en el Gran Teatre de Madrid el 14 de juny de 1912. La veu era de la soprano Ana María Olaria, amb el cor de Radio Nacional d'Espanya i la Gran Orquestra de Cámara de Madrid, dirigida per Enrique Estela. Ben jovenet, Viva se'n va cap a Màlaga i després a Madrid, on treballaria de director de banda i faria conèixer les primeres composicions, però les condicions laborals no el satisfeien de manera que va tornar a Barcelona, on es va dedicar a un estil de vida bohemi, freqüentant les tertúlies intel·lectuals de l'època, entre elles les del cafè Pelayo, on es relacionaria amb noms importants com ara Gaudí, Guimerà, Domènec i Montaner o Feliu i Codina. També va prendre classes de Felip Pedrell, on coincidiria amb Granados. Però la persona quina coneixença més influiria i tindria més impacte en ell fou Lluís Millet, amb qui fundaria l'Orfeó Català el 6 de setembre de 1891. El nostre protagonista només tenia 19 anys i Millet 24. Vives compondria una bona colla de cançons per a ser interpretades per l'Orfeó, algunes de les quals han quedat ben arrelades en el sentiment popular, com ara La Migrant, sobre text de Verdaguer, o La Balanguera, amb lletra de Joan Alcover. I també les harmonitzacions de La Filadora, Els Segadors i Els Tres Tambors, entre moltes altres. El 1895 es casa amb Montserrat Giner, matrimoni del qual naixeria Josep, l'únic fill, l'any següent. Novament de la Generala, però ara del segon acte, una intervenció de Berta, que és precisament el personatge que dona títol a l'obra, amb el cor que porta per nom La Alegre Canción i és descrita com a canción escocesa i giga militar, en la veu de la soprano Ana Maria Olaria i el cor de Ràdio Nacional d'Espanya, amb Enric Estela a la batuta. 19 de maig de 1897, Vives estrena la seva primera òpera, Artús, a música inspirada en el folclore català, que va recollir un èxit notable i que li va aportar uns ingressos econòmics sòlids que fins aleshores no tenia. Més endavant, va repetir l'experiència operística i el 17 d'octubre de 1900 va estrenar Euda d'Uriac, amb llibret d'Àngel Guimerà, una altra peça d'inspiració molt catalana, que també fou apreciada. Amb dues òperes no es van estrenar al Liceu, sinó en el Teatre Novedades, del carrer de Casp, que ja no existeix. Van ser els mateixos anys en què va començar a compondre sarsueles per als teatres de Madrid. La primera del Barrio, estrenada en el Teatre de Zarzuela el 1898, fou un fracàs. Però, i malgrat passar-ho malament a Madrid, treballat de tot el que fes falta, el seu amic Carlos Fernández Shaw, prestigiós llibretista i patriarca de la nissaga dels Fernández Shaw, li va proporcionar el llibret de Don Lucas del Cigarral, que es va estrenar amb èxit el 18 de febrer de 1899 en el Teatro París. Va continuar la seva activitat en diversos títols que van començar a treure l'atenció a Madrid. Però fou l'èxit de La balada de la luz, estrenada a la Zarzuela el 13 de juny de 1900, el que el va decidir a instal·lar-se definitivament a la capital espanyola amb la família.
No la pane ha bebido y se mofana de más. No respetan mi presencia ni que soy su capataz. Es mi sino desgraciado, como amargo es mi destino de encargado de esta hacienda del vecino. Hombre probo y de conciencia, mis deberes cumplo atento, pero da la coincidencia que de todos soy un cuento y aprovechan mi presencia para algún atrevimiento. Y he de ver, y he de callar. Rayos y centellas, esto es demasiado, carros de demonios no lo lograrán. Golondrón, golondrina que a mí, golondrón me preguntan así. Llevas ese zurro. Vino ayer a hacerse cargo de su herencia la señora, y su primo, que es muy largo, la acompaña y la enamora. Y me encargan los tutores que les cuide diligente y proteja sus amores sin ningún inconveniente. Y a mis años el señor es un papel impertinente. Y he de ver, y he de callar. Rayos y centellas, esto es imposible, carros de demonios no lo lograrán. Golondrón, golondrina que a mí, golondrón me preguntan así. Rojo feliz, golondrín, golondrón, dime, dime por qué llevas ese zurro.
També és ben popular, penso jo, aquest fragment que acabem d'escoltar. Pertany al primer acte de Maruixa, un dels títols de fama més perdurable d'Amadeu Vives, i és la romanza de Rufo, Es mi sino desgraciado. Era el baix Lluís Corbella amb la Gran Orquestra de Càmera de Madrid, dirigida per Ataulfo Argenta, enregistrament del 1952. Maruixa, obra ambientada a la Galícia rural, amb llibret de Luis Pascual Frutos, es va estrenar com a sarsuela el 28 de maig de 1914 en el Teatre de la Zarzuela, amb un èxit clamorós. Un any més tard, el 1 de maig de 1915, es va estrenar com a òpera en el Teatre Real, però aquesta versió no va assolir l'èxit de l'original. Maruixa va sortir a l'estranger, sent presentada a Itàlia i també a Nova York. Per cert, aquest fragment que hem sentit ara, aquest golondron, golondron, etc., surt de la sardana Sant Pol, que Vives havia compost abans. A Madrid, de seguida, es va convertir en un referent del món musical en l'època daurada de la sarsuela, quan nombrosos i prestigiosos compositors en produïen constantment. Ell mateix en feia diverses cada any. Com a Barcelona, es va relacionar amb els intel·lectuals més importants del moment, com ara Ortega y Gasset, Valle Inclán o Azorín, que el considerava el músic més important de la generació del 98. Val a dir que Vives era una persona senzilla, de gran simpatia i afabilitat, amb do de gens, diguéssim, amb una insaciable curiositat intel·lectual per tots els temes que el feia un assidu participant en tertúlies de cafè i debats. Al mateix temps de músic, tenia bones dots d'escriptor i va ser l'autor de nombrosos assajos i conferenciant habitual. Tota una figura en Vives. Durant aquells primers anys del segle XX, va recollir èxits importants a Madrid, Bohemios del 1904, que ja hem sentit abans, i que té la mateixa font literària remota que les Bohem de Puccini i Leo Cavallo. El Hussar de la Guàrdia, del mateix any, en col·laboració amb Jerónimo Jiménez, un altre famat compositor de sarsueles. La Gatita Blanca, del 1905, també amb Jiménez. Val a dir que amb aquest col·lega hi va col·laborar en nombroses composicions. El Talismán Prodigioso, del 1908. La Muela del Rei Farfán, del 1909, un llibret dels germans Álvarez Quintero. O La Generala, del 1912. Una copiosa producció, només he anomenat una ínfima part de les sarsueles que va presentar en aquells anys, que no sempre van recollir èxits. Per exemple, sembla que aquesta Muela del Rei Farfán va ser més aviat un fracàs. I ara una mica més de Maruixa, si us sembla.
Aquí, en este sitio,
Aquí, en este sitio, és de l'acte segon la romança nocturna de Pablo, el protagonista masculí de la sarsuela. Era la veu del gran Manuel Ausensi, amb la gran orquestra de Cambra de Madrid dirigida per Ataulfo Argenta. Haig de dir que aquesta romança és en llengua gallega. Maruixa, que, com hem dit, transcorre la Galícia rural, inclou algunes peces en idioma gallec, que donen més color ambiental a l'obra. Vives també es va enredar en l'aventura de ser empresari. Sembla que sense gaire fortuna, agafant els teatres de la Zarzuela, el Còmico i l'Eslava, associat amb el compositor valencià Vicente Lleó, l'autor de la famosa sarsuela La Corte de Faraón, que era just un any més gran que Vives. El cert és que la societat va fer fallida. També el 1917 va crear la seva pròpia companyia lírica. Però la seva fama augmentava de forma imparable era en la seva faceta primordial, la de compositor. I és que ell, bàsicament, era un músic de cap a peus, que va ser capaç de crear una estructura musical moderna que el va fer immensament popular. I com sempre passa en aquest país, on no es perdona als triomfadors, va haver-hi alguns sectors intel·lectuals, no sé si posar aquesta paraula entre cometes o no, que anaven dient que amb la seva música només buscava la comercialitat i l'oportunisme. Bé, ja se sap, ladran luego cabalgamos. Jo no sóc un expert en sarsuela, ni molt menys, però quan sento la música d'Amadeu Vives, la sensació que tinc és de música de més qualitat i, sobretot, que sona més moderna que la de molts altres col·legues contemporanis. I és un fet que algunes de les seves creacions són noms emblemàtics del gènere líric espanyol i que la fama i èxit perdura fins als nostres dies. No tothom ho pot dir. El cert és que a Madrid Vives va trobar el millor ambient per triomfar que no pas a Barcelona, que en aquells temps era una ciutat molt convulsa degut a les lluites obreres i ressorgiments nacionalistes, mentre que a Madrid l'ambient era més plàcid. I la sarsuela, espectacle sense massa complexitats, era el preferit de la petita burgesia, que en consumia en grans quantitats i sempre demanava nous títols. El 1914, com ja hem dit, va estrenar Maruixa, i el 1915 van veure la llum del dia en el Teatre Espanyol de Madrid les Canciones Epigramàtiques, incursió dins del gènere liderista a piano sobre textos d'autors clàssics espanyols, entre ells Cervantes, Góngora i Quevedo, una col·lecció de 13 cançons interpretades per la soprano Amàlia Isaura. Per aquells anys produïa menys sarsueles que abans. Suposo que ja no tenia necessitats econòmiques i es prenia les coses amb més calma. Feia bé. Una de les més importants fou l'estrena de Balada de Carnaval, el 1919. Fins a arribar l'any 1923, en què només va compondre una sola sarsuela estrenada el dia 17 d'octubre en el Teatre Apolo, i fou la seva obra mestra, Doña Francisquita, una sarsuela grande en tres actes, quasi en podríem dir una òpera, amb llibret basat en la comèdia La discreta enamorada de Lope de Vega, del famós tàndem Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw, fill d'aquest d'aquell Carlos que va tenir bastant a veure amb l'anada de Vives a Madrid. Sentim-ne tot seguit un fragment. És de l'acte primer el tercet Siempre es el amor, amb Maria Rosa del Campo, Francisquita, Jaume Aragall, Fernando i Julián Molina Cardona, Orquestra Filarmonia d'Espanya, dirigida per Lamberto Gardelli. Melodies ben populars, conegudes i apreciades per tothom, oi que sí? L'obra va obtenir un triomf aclaparador en la seva estrena. El compositor no hi va assistir perquè estava malalt, havia sofert una caiguda amb politraumatismes. Però va seguir des de casa al llit gràcies a un enllaç telefònic amb el teatre. El 12 de desembre, menys de 2 mesos després, doña Francisquita fou presentada a Barcelona, en el Tívoli, amb un èxit igualment molt gran. Aquesta sarsuela situa la seva trama en el Madrid romàntic, que recrea de manera poètica i fidel. Amb la seva música aconsegueix representar l'ànima de Madrid, amb la seva esplèndida partitura extremadament lírica, però també amb algunes pàgines d'un profund sabor popular. Ja és fort, no?, que hagi de ser un català el que recreï l'ànima de Madrid. L'any següent, la companyia de l'estrena la va portar de gira per Llatinoamèrica, Argentina, Mèxic, Perú, Cuba i Xile. Vives va formar part de l'expedició. I ara us proposo que sentim, encara de l'acte primer, la Canción de la Juventud, amb Cardona, Fernando i el cor, que és el coro Cantores de Madrid.
Amigo, soy fe en estos instantes.
Primavera debe estar.
L'any 1956 es va fer una reposició d'aquesta sala en ocasió de la reapertura del Teatre de la Zarzuela, protagonitzada per Anna Maria Eulària i Alfredo Kraus, que fou especialment sonada, seguida per una gira triomfal per tota Espanya i amb una representació final a la Volksoper de Viena. Se n'han fet també versions en anglès i francès. Explico tot això perquè tothom sàpiga que estem parlant d'una obra culminant del gènere amb recorregut internacional, fins i tot. En tornada a la gira per Llatinoamèrica, Vives es va instal·lar a Barcelona, per bé que temporalment doncs acabaria tornant a Madrid. A la capital catalana va aprofitar per retrobar-se amb l'Orfeó Català. Entre les seves últimes obres importants destaca la sarsuela La Villana, estrenada en el Teatre de la Zarzuela el 1 d'octubre de 1927. Finalment, la seva última obra fou Talisman, l'estrena de la qual va ser pòstuma, doncs fou 4 dies després de la mort del mestre. Amadeu Vives va morir a Madrid d'una miocarditis el 2 de desembre de 1932, a l'edat de 61 anys. La Capella Ardent es va organitzar a la seu de les GAE, on va rebre l'homenatge del poble de Madrid. L'endemà, el seu cos fou trasllat a Barcelona, on fou ballat a la sala d'assajos de l'Orfeó, al Palau de la Música, però on també va desfilar molta gent. Fou inhumat en el cementiri de Montjuïc, fins que al setembre de 2014 les seves restes foren traslladades al seu poble natal, Collbató, en el cementiri del qual reposen avui en dia. I ara, per acabar el programa, parlarem del concert del que gaudirem d'aquí a pocs dies.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Los pecados.
Hem sentit de l'acte tercer de Doña Francisquita el bolero del marabú i fandango, fragment còmic i de dansa, entre els més populars de l'obra. Sentíem Norma Lehrer com Aurora La Beltrana, Julián Molina Cardona, Jaume Aragall, Fernanda i el coro Cantores de Madrid amb l'Orquestra Filharmonia d'Espanya sota la batuta de Lamberto Gardelli. Bé, doncs, el concert que tindrem a Sabadell el divendres 26 a les 8 del vespre i el diumenge 28 a les 6 de la tarda. I al Palau de la Música el dilluns 29 a les 7 de la tarda tindrà com a protagonistes, ja ho hem dit, el tenor Josep Bros, la soprano Isabella Gaudí, el cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, dirigit per Daniel Gil de Tejada, el cor de cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits tots per Xavier Puig. El programa serà el següent. Començarà amb la popular cançó L'Emigrant, seguida per dos fragments de l'òpera Euda d'Uriac, la dansa de les bruixes i la cançó de Sabarí. A la plaça hi ha ballades del recull de cançons, folies i paisatges. Bohemios és la següent obra que farà acte de presència amb tres fragments, La niña de ojos azules, Que alegres el cielo i Canto a la libertad. Seguirà el preludi del segon acte de Maruixa i Tus ojos me miraron de la Villana. Després la canció de l'Arlequín de la Generala i s'acabarà amb diversos fragments de Doña Francisquita. El fandango, la romança Por el humo se sabe dónde está el fuego, la canció del Ruiseñor, el coro de Románticos i el duo Le van a oír, Cállese usted. I també el canto alegre de la joventut, que hem sentit fa uns minuts. I això serà tot. I també fins aquí ha estat tot el programa d'avui, dedicat a Amadeu Vives. I com que anem bé de temps, ens acomiadarem amb un altre fragment musical, l'intermedio de El Húsar de la Guàrdia. Sarsuela en un acte i tres quadres, llibret de Guillermo Perrin i Miguel de Palacios, composta en tàndem amb Jerónimo Jiménez, i estrenant al Teatre de la Zarzuela l'1 d'octubre de 1904, amb la Gran Orquestra Simfònica, dirigida per Nicasio Tejada. I jo us deixo tot convocant-vos per la setmana que ve. Feu bondat, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.